A partir d'ara, comença Zen Digital.
Benvingudes, benvinguts. Així estem una volta més, Zen Digital. Com està, Joan?
Bé, bé. Notícies a punta pala.
Molt bé, molt bé, molt bé. Espero que esteu tots allà esperant-les. I bé, bueno, com sempre, ja saps que comencem en alguna... Bueno, intentem que hi hagi alguna més curiosa, no sempre és així, però jo avui sí que tinc una curiosa i com antes, moltes voltes, nosaltres ho parlem això, algunes cosetes antes i ja les sabem, però esta no te l'ha dit, a veure què el pare és això. Però tu saps que moltes voltes parlem en el programa de la intel·ligència artificial, no?
De la, home, és el de tema de moda, no?
De la IA. Pues mira, a veure si sabies esta notícia. Bueno, saps que també, bueno, antes d'introduir-la, que darrere de les sigles d'una pàgina web està sí. Pues, el .com, el .es, que respon pues, al lloc de procedència, no? .it d'Itàlia, .ru de Rússia. ¿Vale?
Sí, n'hi ha diverses nomenclatures.
Pues mira, existeix un lloc en el món que té com a darrere del nom el .ia. I és una xicoteta isla caribenya...
Ahir n'hi ha hagut una batalla cantal, no?
Que es diu que està corrant-se gràcies a...
Sí, sí, però n'hi havia...
Que està captant molta gent que està utilitzant la seva direcció per a... O sigui, el que és la part final, ixe puntia, i posant la seva direcció web ahir, en ixe país. Sí. Per tant, es beneficien dels pagos anuals d'este nom. Què et pareix?
Pues, em pareix, no.
És una isla...
La vaig sentir, però... Sí, vaig sentir que estava molt... Sí, sí, això.
És una isla menuda,
sí,
però
sí,
bueno,
sí,
mira...
Sí, pues, sí, sí. Pues, però va haver una batalla per el nom. Trobo que ven... Però sí, el va guanyar el nom, se'l va quedar, i gràcies a això estan...
Bueno, n'hi ha que reconèixer que, bueno, no sé quina quantitat, però sí, sí, si contem que poden haver infinitat d'empreses, pues bueno, sí que s'emporten, bueno, generalment, quan és propi de la red, el govern del propi
perquè
país.
Perquè això està gestionat per un organisme, això de les... Bueno, de
sí,
les
hi ha un organisme pàgines. Internacional darrere, però cada país que utilitza la seva nomenclatura, no sabria sí. Dir-te el percentatge si n'hi ha algun també que repercutix a nivell global, però el país s'emporta la gran part.
Ja no recordo qui és l'organisme del DNS, això és el DNS, però sé que això, ho regula això perquè no tinguis que recordar-te de la IP, perquè en realitat no és el nom, en realitat és la IP, que l'altre dia van intentar... Avui en el proveïdor d'internet... L'home, el Nat, com és?
No m'ho poses difícil, eh?
No, la gestió de les IPs, el proveedor el dona, dins del seu servidor, el dona la gestió de les IPs. Resulta que la gestió de la teua IP és compartida en una fibra, és compartida... En 20, trobo que em va dir que era, perquè vaig tocar, que no n'hi havia... Clar, vaig intentar obrir els ports del router... Ui.
Espere que estiguen captant... Ahir ja n'hi ha molt de tècnic, però bueno, per dir-vos una pinzelleta, Joan sí, està dient-vos, està parlant-vos d'una IP, i una IP és un número, com si diguem, anem a fer-ho fàcil, un número de telèfon que té cadascú en cada un dels dispositius per a connectar-se a internet. Entonces ell està parlant molt d'aquesta direcció que utilitza cada dispositiu i que a vegades es repeteix entre ells.
Sí, però n'hi ha uns ports que és la comunicació es considera en un edifici que la IP seria el número de l'edifici i cada porta seria un port on per ahir entra una informació nat. Bueno, jo estava intentant obrir els ports de, que, per cert, en el router vaig obrir els ports i em donava com que estaven oberts, però no em funcionava el que volia que funcionara. Vaig tocar i el tio em diu que com estaven acabant-se les IPs i per la versió 4, que són els quatre números de les IPs, 192, bueno, que va del 0 al 255, que són 256 números, a cada punt són quatre números, no? Pues el tio em va dir que estaven acabant-se, ho entenc, que per això va entraure la IP versió 6, que són 6 números. Aleshores n'hi ha una mogolló de IPs gestionant-se. O sigui, tu no el gestiones el teu router, te'l gestionen ells i, clar, jo suposo que per ahir l'ample de banda van gestionant-te'l conforme ells, perquè no té altra explicació perquè ells volen gestionar...
Bé, la veritat, ahir, efectivament, per intentar-ho, no sé, fer-ho un poc més assequible, però és veritat que, bueno, és més de tot que dir que cada dispositiu que es connecta a internet té un número, que aquest número té que ser diferent i que tenien assignats, pues, imagineu-vos, això és com el... Alguna volta heu vist les matrícules dels cotxes que en el seu dia van canviar, pues, bueno, utilitzàvem antes la nomenclatura i no posàvem lletres i vam arribar a un punt que havien gastat ja tots els números. Ningú en el seu moment va plantejar que anem a superar la xifra de números, pues, 9.999. però la van superar i entonces van canviar les matrícules i li van añadir unes lletres per a poder tindre més números, que així ni tot acabarem omplint-nos. Pues això és el que parla Joan, és un poc igual. Cada dispositiu té un número i vam arribar a omplir-los i ara han añadit nous números per a poder abarcar tota la quantitat de dispositius que estan connectats a internet, perquè ara es connecta tot. No es connecta un mòbil i una tele i es connecta una llum, una, no sé, sí, una porta, es connecta una nevera, es connecta qualsevol dispositiu a internet i no n'hi havia, ja no cabien els números.
Que és el que diuen a l'internet de les coses. Cada cosa té la seva IP. Cada cosa que està connectada, una nevera, un televisor, el que siga, té la seva IP. Però, clar, jo denote
de fet,
que tu...
De fet, en el nou protocol de numeració, cada, realment, perquè no és estrictament conforme ho dius, perquè és un poc més complex, però en el nou protocol de IPs, en el nou protocol de direccions, cada un tindrà el seu número. Per tant, tu podràs accedir a aquest número des d'on vulguis. Serà d'una manera senzilla. Vull contactar en aquest número i contactaràs. Vull enxufar la persiana. Doncs pues la persiana tindrà, per fer-ho fàcil, el número 11. No, és un número més complex.
Sí, sí.
I tu connectaràs en aquest número i la persiana la pujaràs o la baixaràs. Bueno, això seria un poc la idea. Val? Però bueno, ahir, bé, estem donant-los una pinzellada un poquet gran, però és veritat, van acumulant-se i cada volta tenim més dispositius connectats a internet que interconnecten tot el món, no?
És un poc tècnic, tot això que estem parlant és un poc tècnic i no és una cosa per explicar-ho, perquè té la seva complexitat a l'hora d'explicar-ho, però, en fi... és perquè com gestionen les coses les...
Pues el comento una altra, a veure, què el pareix que el nostre amic Elon Musk, bueno, nostre, jo això m'agrada dir-ho així, jo sé que, però bueno, el conegut Elon Musk ara en els seus servicis de X, la xarxa social,
sí, sí,
coneguda com Twitter anteriorment, bueno, pues per defecte totes les cridades d'àudio i vídeo, o sea, quan habilita una crida, habilita l'àudio i el vídeo, per lo tant pot conèixer la teua IP. Automàticament, al connectar-te al dispositiu d'àudio i vídeo, i aquest dispositiu comunica en la xarxa, li envia una direcció, que és aquest número que estàvem parlant, aquest IP, i ell ja la sap. Què volem dir amb això? Que amb aquest número i podria també contactar amb aquest dispositiu. I per tant podria fer-lo servir. O fer-lo servir de la manera que ell preferís, la xarxa o jo dic ell per dir ell, però en aquest cas tota la xarxa, o sigui, a nivell de control, que ja jo ho acabo de dir en la xarxa X, que ara ho han posat obligatori, però que Alexa, per exemple, aquesta ferramenta del dimoni que te sirve en casa o sí, molts tenen en casa, però... ja arreplega tot el que es diu, ho grava per defecte.
No, però és que televisors més nous, tu ho poses i el televisor està apagat i va, t'escolta, està escoltant-te, i a voltes t'hi per... Clar, n'hi ha voltes que... Per això és tan important que el valencià versus català havia d'estar present en tot això, perquè estàs, tu és una manera de comunicar-te que tens els aparells, perquè a voltes estàs parlant i el televisor te se posa en marxa i comença a dir-te no t'entenc, això que acabes de dir és xino, i allí t'ixen un lletrero, unes coses, uns garabatos que tu dius, així que he passat, així ja m'han hackejat per tots els costats, i és que no entén, fins que no ha après... Bueno, jo suposo que això serà fàcil de fer, però com les companyies van ahorrant temps i diners, pues, si no ho demanem, pues això passa per alta.
Bé, doncs pues, res, es deixem anar un xicotiu descansiu i tornem de seguida. Estarà.
Molt bé, estarà.
Sent Digital entra al tema.
Bueno, ja estem així, una volta més.
Ah, bona.
I n'hi ha una xicotiva cosa. Tu sabies d'una notícia d'Apple de fa uns anys, crec que era 2007 o 2010, que havien fet una actualització del sistema operatiu que ralentia el funcionament dels iPhones per als usuaris, i es feia que rendirem pitjor, com havia fet aquest producte tan bo, suposo, doncs va crear una pròpia aplicació perquè l'iPhone funcionarà més mal. I això ha estat en litigi des d'aquella època. Bueno, doncs ara, finals de gener del 2024, per fi, Apple ha decidit claudicar i pagar les costes als usuaris d'estos dispositius. Que bé, estem parlant...
L'obsolescència programada.
Sí, ahir n'hi havia una obsolescència programada, i de la quantitat de gent que ho havia reclamat, perquè això es va fer una societat, i sent aproximadament a uns 100 euros, aproximadament 100 euros, un poquiu més cadascú, però bueno, per a la companyia són 500 milions de dòlars. Però diuen que segueixen sense reconèixer que ha sigut per això. El que passa és que no volen anar a litigi, no volen anar a
jutjar. Pagaran ja. No, sí.
Sí, ho han acceptat com a vàlid. El que passa és que no sé en quin moment pot sentir algun usuari la notícia, però ja no li, si tenia aquest dispositiu, ja no li val, perquè bueno, era per a la gent que es va unir, diguem, per a fer aquesta denúncia. Encara que jo imagine que hauria de ser per a qualsevol usuari, no? Qualsevol usuari que en aquesta època tinguera un mòbil i que es veguera afectat per aquest problema. Si és una, no sé, un, bueno, al final... Realment així, el que ha fet Apple és no anar a juir, per tant la sentència no és per a tots, sinó per a la gent que l'ha acusat de fer aquest problema, que, ja dic, Apple no ho reconeix com a tal, però sí que ha tingut que pagar aquesta quantitat de diners.
I jo trobo que, per mi, no, i això està bé de la Unió dels Consumidors, de que porten a les companyies aquestes a juir, perquè moltes voltes, jo, lo dels mòbils no té sentit, de que tu tires a borrar arxius i els arxius es tingues 3 mesos ahí dins per borrar-se, o que el telèfon a cada volta, la netejada del telèfon a cada volta sigui pitjor, igual com les targetes. Antes una targeta podies posar una targeta de memòria i tots els arxius posar-los ahí. Avui en dia les targetes de memòria no n'hi ha, i l'únic que fas és carregar-te els connectors del carregador, que igual els utilitzes per carregar-los, que va passar arxius, que... i una volta carregues el connectoret, sí, podràs canviar-lo, però ja no va igual.
No, en general no, i més moltes voltes en dispositius Apple. per la manera en la que estan creats per dins, en idea de després que siga una difícil manipulació o que tinguis que poder fer algun reset per a que funcionin algunes peces que canvies. Busquen, bueno, indudablement utilitzar peces pròpies d'Apple que moltes voltes quan vols reparar no existeixen ja, no? Perquè ja no en fabrica. Però bueno, hi ha una connotació que volia fer veure, que és, bueno, ara ha pagat 500 milions d'euros, però també comentar que Brussel·les ha imposat una multa de 1.800 milions a Apple, en aquest cas també, però ja no és per acusar Apple. Això està passant a la majoria de grans companyies, arriben moltes voltes aquestes denúncies per utilitzar l'Apple Music i no deixar, d'alguna manera, no deixar informar als clients que no li aparega la informació de l'Spotify, no? I era com una competència deslleial. I aquestes companyies arriben a pagar aquestes quantitats de diners,
però no solucionen el problema.
I com si pràcticament res, a lo millor s'han beneficiat molt més que aquestes quantitats i consideren que segueixen fent-ho i ahí estan, no? És una cosa que efectivament no para, sí que en alguns casos com en este, pues ja recurreixen i tens que fer precís, deixar la informació perquè altres companyies també puguen treballar, però aquestes competències digitals han vingut des de Windows, per exemple, quan posava el Media Player i no deixava que utilitzares un altre programa de música
o l'Explorer.
No que no el deixara posar, el que passa que quan tu ja el tenies, pues no pensaves en un altre, no? Entonces, clar, eixes coses...
L'Internet Explorer, no?
En correcte.
Aquell temps, i era, ahir era un niu de... Ahir podies fer... L'Internet Explorer era per riure't un rato.
Sí, sí, la veritat és que l'arribar moltes voltes de rivals o d'empreses poderoses que també creen altres productes com els teus, milloren el producte. Ja ahir estaves comentant-ho, és com un yin i un yang, no? Però si de repente Google apareix en un navegador nou i demostra una potència superior i una efectivitat major i, a més, una seguretat que, ja el dic, també és molt vulnerable. Jo dic que en el moment ixe era millor que Internet Explorer, ara Microsoft ha tret el Microsoft Edge, que és un altre navegador que també està a la part quasi de Google o pràcticament igual, no? En quant a seguretat i en quant a funcionament. Però en el seu dia, quan hi ha un competidor, el producte va millorant-se, no? Entonces, és important que existís, que el que molts volen ser, per això...
Monopoli.
Tindre un monopoli i quedar-se
però
tot.
Però també n'hi ha una altra cosa, en les telecomunicacions, i no sé si ja ho han parlat altres voltes, que el router que tu tens, tu deuries de tindre totes les dades del router per poder-lo canviar quan vulguis, en un altre router... Pues no n'hi ha forma, es neguen a donar-te les dades del router i el tens que buscar la vida. Sí que ara no sé si les van donar o què, però es negaven a donar les dades del router perquè tu pogueres canviar un router de fibra, perquè el router de fibra té dades que tu, si ho busques la vida i és un tècnic, tu sí, però... una persona normal i corrent, com abans feien en un router d'ADSL o abans de l'ADSL, tu n'agarraves i el canviaves i no havies de fer cap. Però en un router de fibra això no és tan fàcil. Aleshores, el que les companyies diuen, que ells manen fins al router. No, tu manes fins a la roseta de l'entrada de casa. I des d'ahir per a dins és meu, no és teu. En això, tota Europa està d'acord, així tens que pelear, que al final el millor n'hi ha que te'l dona. Però tens que barallar-te, i no tens que barallar-te, no, tens que saber el que estàs dient-los i tens que ser tècnic perquè ells te'l donen. I una persona normal que és un usuari que vol canviar-se o ell perquè... per lo que siga, no fa falta ser un tècnic especialista en això. I anar buscant així allà, al final te ho canvies, però és un... En això no estic jo massa d'acord.
Sí, sí, efectivament, és molt a plantejar, perquè és algo un poc inquietant. N'hi ha que tindre en compte que el router, és l'aparell, però ahí n'hi ha que posar-se en les dues parts, i ahí és on entra un poc la dificultat, no? Per a l'usuari... i aquest router efectivament està dins de casa, per tant tindria que ser teu, és el router d'internet el que el posa la companyia, però la companyia diu, bueno, este l'ha col·locat jo i d'alguna manera no vol que el manipules o que el canvies perquè estaries utilitzant la seva xarxa, però a través del router podries utilitzar vies i camins que ells no volen que gastes, no? És com una manera de ells ho diuen així, no? Estem protegint-nos davant d'això, però al final, si és teu, pues diguem que és un poc lo que tu estàs un poc sopesant, però si és meu, jo puc fer el que vulgui, no? Diguem.
Si jo sóc client teu i el pague tu jo, tu em dones totes les dates d'això. Això és igual com, jo què sé, un cotxe o qualsevol aparell. Jo necessito tindre les instruccions d'aquest aparell, perquè si jo vull que un altre tècnic me l'arregle, un cotxe o qualsevol cosa me l'arregle, necessita les instruccions aixes. La Unió Europea es obliga. L'únic que ets és la tramoia, perquè tu te'n vas a qualsevol país d'Europa, i te'l donen, te les faciliten les dades. Quan tu tens, tu agarres i compres el client, li donen tot. Així no, així el donen la meitat del cotxe. O sigui, tu per anar, així el donen el cotxe, que el diré, el canvi té un candal. No pots canviar, tens que anar en primera. No pots anar en quinta. Per anar en segon, tens que pagar o tens que barallar-te. Home, és que ho trobo una exageració moltes voltes, no el dic que sigui a Xina tant d'això, però sí que és presumptament és per mi no és lo correcte.
És veritat, i ahir entren discrepàncies, ahir la gent podeu plantejar-les i veure-les, està clar, sempre tenen ahir, no?, aquest últim impàs final, aquest últim text que solten, que pareix que legalment sigui difícil caçar-los, però quan teníem ADSL podíem fer aquests canvis, i des de la fibra és veritat que en molts casos no ens donen aquesta informació i no ens permeteixen utilitzar, manipular o canviar aquest dispositiu. Ahir deixem a la gent que pugui analitzar-ho i que pugui decidir si li pareix bé.
N'hi ha qui té igual canviar el router, que
és
un comentari com un altre, i tu estàs en el teu dret. Si estàs en el teu dret i vols, pues és perquè la gent ho sàpiga, no per res.
Bueno. Joan, pues m'ho hem de despedir.
Bueno, fins...
Esperem que aquestes notícies es hagin alentat un poc a escoltar, sí, sentir i llegir tecnologia, perquè n'hi ha molt a aprendre.
Molta cosa que saber, i prou la vessant és que cada volta no és més complicat, sinó que si perds un poc el ritme o el tren de la tecnologia, jo trobo que n'hi ha que estar al tanto, aunque no siguem experts, però estar al tanto de totes les tecnologies, com és la intel·ligència artificial, estar un poquet al tanto, perquè van eixint coses noves i això. Bueno, anem a
ens despedim, gràcies, gràcies per escoltar-nos una vegada més, Sent Digital.
Gràcies, adeu.
Adeu. Thank you.